Són les 10 i 21 minuts. Tenim aquí... Hosti, és forta aquesta, eh?
Bona, bona.
No l'havies pensat mai, tu, Minguella. Mira, mira que ets gat vell amb això,
sí,
eh?
Sí, però mai se m'havia ocorregut. Hosti, i, a més, home, crec que és una dada molt important pels scouters i tot això.
Hosti, bueno, és fort, eh?
Un detall més, ara que s'analitza tot, per als nanos.
Deia fa uns moments parlant del tema Messi, deia un moment al Joan Gaspart en aquest programa, per ser, deixa'm dir una cosa, que demà torna el contenidor, que avui el teníem oblidat, demà torna el contenidor en aquest programa, però aprofitant avui que tinc aquest Joan Maria Minguella. Escolta'm, deia el Gaspart que l'home clau és el Reixac. És veritat que en el fitxatge del Gaspart el personatge clau, perdó, el fitxatge de Messi l'home clau és Reixac, o és Minguella?
Bueno, jo tinc un agent argentins que quan jo no tocava nanos d'aquesta edat, perquè en aquella època ningú portava nanos de 12 o 13 anys, em parlen, concretament el Juan Mateo, d'un jugador excepcional, d'un crio excepcional. I jo d'entrada, dic, home, escolta, però 12 o 13 anys, si tenim de fer portar tota la família, perquè a aquesta edat no portarem un nano i tal, escolta, t'enviarem un vídeo, un caset, perquè en aquella època hi havia casets, i tu mateix. I llavors...
Qui és aquesta persona? Això és una persona
Juan Mateo. Juan Mateo, un argentí que vivia a Barcelona, que havia sortit per cames de l'època videlista, que va... abogat, que va coincidir aquí amb el germà del Bielsa, que també vivia a Barcelona, i junto amb altres abogats, que tenien un despatx aquí al carrer Tosset. Bueno, m'arriba aquest vídeo, i és aquest vídeo que ara es veu, amb que hi ha el retac aquest, que agafa la pilota i fa el mateix que feia ara.
Un cap de terra.
I tal. Clar, llavors et sorprens i dius, bueno, escolta, si realment sembla un jugador o un crió excepcional. Això coincideix amb el Joan, amb el Gaspar, que arriba a la presidència del Barça el juny o juliol del 2000. Llavors, jo els hi parlo d'aquesta possibilitat i va, en aquell moment no, la idea no era fitxar nanos de futur, sinó portar jugadors que poguessin intentar guanyar la Lliga, perquè el Barça estava en una situació molt complicada, venia tota aquella època de la discussió Núñez-Bangal, cruifistes, tota aquella història que afortunadament hi ha passat. Bueno, no hi ha manera de convèncer-los, i llavors jo els dic, bueno, mira, farem una prova, jo ho faré venir a la família i tal, i realment, i això jo ho feia era una mica tossut amb això, doncs vam enviar els bitllets d'avió, vam per tota la família, van estar a l'hotel Catalònia de la plaça Espanya, i el nano comença a entrenar. I realment...
O sigui, el nano estava, vivia a Argentina, vivia a Buenos Aires, no?
No, a Rosario.
A Rosario. Sí, i llavors qui va cap allà primer?
No hi va ningú.
Li diu que vingui?
Via aquest noi, Juan Mateo, enviem els bitllets, que els abono jo i tal, perquè...
Encara és viu Juan Mateo, no?
Sí, viu a Porto Alegre. A Porto Alegre. Si vols, ja donaré el telèfon un dia perquè parles amb ell. I t'ho explicarà amb més detall que jo. I, bueno, i comença la prova... Què és lo clau del Reixac? És que aquest nano ve aquí, està una setmana, 15 dies, un mes, dos mesos, potser no va arribar a dos mesos, i...
En qui ve? Amb el pare?
Amb tota la família.
Tota la família.
Ara, la mare, tota la família. Per què? Perquè, bueno, vam dir que vinguin tots...
On el teniu? On el poses?
A l'hotel Catalònia...
Al Catalònia i allà...
De la plaça Espanya.
D'acord.
Que el veig des d'aquí. I, bueno, estan allà, inclús hi ha imatges, fotografies que van fer en aquell moment algú... I, bueno, i el que passava...
Ho, perdó, perdona que et vagi fent esmenes, Això qui ho paga?
Jo,
aquesta estància ho pagues
jo,
tu, eh?
Jo, jo perquè
tu.
No...
Barça... Tu el que veus aquells dies? Perquè, clar, una cosa és un vídeo, que això dels vídeos, escolta'm, jo també puc...
Sí, sortir. Bueno, això dels vídeos estarà molt amb cuidado i tal.
I tu quan el veus entrenar per aquí, tu veus...
Sí,
que
per una raó, perquè no són jugades individuals. És a dir, el problema del vídeo, quan t'envien un vídeo d'un jugador, és que et donen retalls de les jugades brillants d'aquell jugador, però no hi ha continuïtat, no és un partit sencer. En canvi, aquest vídeo, que durava, no sé, un quart d'hora o 20 minuts, són jugades seguides, no és allò, controlo i xuto, no, que la gent ho pot veure, que ho passen per televisió, no sé, que TV3 ho té, o vegades ho passa i ho veig i tot això. Bueno, doncs veus almenys, d'alguna manera, i perdona la modèstia, em va recordar el Maradona amb 15 anys. 15-16 anys, que és quan jo vaig conèixer el Maradona l'any 76.
Tu ho vas veure en aquell moment?
Esquerrà, número 10, que això és molt important amb els argentins, esquerrà número 10 i la pilota enganxada al peu, i sobretot molt directa.
I tu vas pensar, estem davant d'un tio que si no es perd,
provem-ho,
això està molt bé.
Provem-ho, a veure. I sobretot, acaba d'arribar el Gaspar a la presidència, jo era una mica l'assessor, no sé què, bueno, total que em vaig empenyar, i vaig dir, bueno, doncs ja ho portaré jo i després ja ho veurem. Bueno, doncs va venir aquí, tampoc era una despesa tan...
No.
Tan, vull dir, estem ara parlant... Bueno, és igual, assumpte que va venir. Què va passar? Que hi havia una... Van començar a fer entrenaments amb els crios i els tècnics del Barça estaven dividits. Primer perquè... Dividits amb el sentit de com ens deien és un fenomen, l'altre deia és un jugador de futbolín, l'altre és molt petit, l'altre aquí et xocarà amb algú i el trencaran, l'altre aquest jugador no es pot escapar, i, bueno, i passaven els dies i no trobàvem una solució, entre altres coses, perquè el Barça, pensem-ho, soci del Barça, estava mes de juliol, agost o setembre fent l'equip per intentar guanyar la Lliga, no estava pendent d'un jugador de 12-13 anys, m'entens? Que té d'entendre aquesta situació. Bueno, al final, per arribar a dir, bueno, escolta, doncs fem una solució, sinó que jo me'ls tinc de... Ja no sé què explicar-los i la família, doncs és quan li dic amb el Charlie, que estava d'assessor de presidència i ni coneixia aquesta situació, hi havia el rifer de el futbol base, eh? Li dic, Charlie, mira, tenim aquesta situació, hauríem de prendre una decisió. Què passa? I llavors és quan es munta un partit i un partit d'entrenament, i és quan el Charlie diu, home, jo crec que aquest jugador es té de quedar, no sé el que passarà en el futur, però aquest jugador té unes condicions, vaja, és diferent a el que tenim en aquests moments a l'infantil i tot això. I és quan jo li dic, escolta'm, fem un document o alguna cosa, i per almenys per un document, un paper per poder-li donar jo a la família, dir, tranquils, que el Barcelona està molt liat, tot és molt complicat, però això ja tira endavant. I d'aquí ve que es va fer, com que estàvem en un bar...
Recordes el bar, quin era?
Era allà al Pompeia.
El Pompeia, el tenis.
Sí, el tenis Pompeia, vam anar allà, i allí es va fer, que no hi havia paper, en aquell moment estava tancada la secretaria, perquè eren les 8 de la nit, després de l'entrenament que s'havia fet a les 6 de la tarda, o no sé què, encara feia sol fins tard, doncs vam anar allà, i dic, porta el paper, no n'hi ha paper. Porta.
Qui el va firmar, aquell paper?
Va firmar el Charlie, el vaig firmar jo, i el va firmar l'Horacio García, que era un soci del Mateo, podríem dir, un company d'ell, com a representant, anem a dir, de la família.
Preu?
No hi havia preu, només deia que el Charlie deia que després de veure el jugador, ell com a assessor del president o d'això del Barça, entenia que aquell jugador es havia de firmar tal, o no es havia de contractar pel Barça, no posava res.
El paper, pot ser que l'hagi vist jo, aquest paper?
Sí, el llibre que jo vaig publicar,
sí,
està reproduït.
Això, veus, on està aquest paper ara?
Està en una caixa forta, no per res, sinó perquè no es faci malbé, perquè és un paper d'aquest...
Paper d'aquest que agafes d'aquella...
I el tenim allà a veure el que aguanta, perquè si no, no, doncs es perdrà.
I on te'l tens? Amb una caixa forta?
Amb una caixa forta d'un banc, no, bueno, un banc.
Ah, d'un banc?
Sí, d'un banc, però no perquè sigui el banc, sinó perquè tenim una caixa forta i està allà depositat, però no perquè sigui...
I perquè no el cedeixes al club, perquè pel museu?
Està a disposició.
I no te l'han demanat? És que clar, estem parlant d'aquest...
No, bueno, el dia que diguin, jo ja fa molts anys que vaig dir aquest paper està per mi a disposició d'això per posar al museu, on vulguin.
Però, escolta'm una cosa, Josep Maria, al museu immediatament...
Bueno, no, vull dir...
Però que immediatament...
Si jo no tinc cap interès a
però on està el director del Museu del Barça que no ha demanat... Clar, si estem parlant d'una... És a dir, escolta'm, moltes vegades els museus precisament estan per trobar petites relíquies com aquesta.
Sí,
i això és una relíquia que té un valor simbòlic...
Sí, que ha anat creixent pel
jugador. Incontrolable, sí. És a dir, no saps quin valor té això, bueno, no té valor. És a dir, és una firma que hi ha tres persones i tot plegat. Sí, busqueu-me el director del museu.
En paper...
Busqueu-me el director del museu immediatament.
Ha escrit amb lletra del Charlie, eh?
Ha escrit en lletra del Charlie?
Sí, està escrit amb lletra.
I és lletra de metge, la del Charlie? No, s'entén perfectament,
s'entén. S'entén perfectament, home.
Sí.
S'entén perfectament. Ja et faré arribar una fotocòpia.
No, escolta, m'estan buscant el director del museu, a veure si podem posar aquí de cort i que... És que no ho creus que estaria millor?
Sí, home, però si...
I què ho cedeixes, gentilment?
Home, totalment.
A canvi de res?
Per favor, vull dir, escolta, això... Jo sóc del Barça de 70 anys, vull dir que, escolta, i estic molt content de tot això que està passant, com és normal, no?, amb tots els barcelonins, perquè n'han passat de tots colors.
Escolta'm, que es fes el contracte en aquest tovalló de paper, què denota, urgent? Urgència, presses, hi havia algú que anava al darrere o per què?
No, denota simplement que jo veia que era molt difícil justificar a una família que estava desplaçada a Barcelona, que ja portava dies, justificar-li que tot anava bé, que el jugador agradava, que es quedarien i que canviaria això la seva vida, i no tenia cap constància, ja dic, i això s'allargava massa, i va ser una suggerència. Escolta, fem un paper. Escolta, si haguéssim tingut un paper més gran, haguéssim fet més gran. Val. Però va ser una... Bueno,
clar, per mi és anecdòtic. Estem parlant d'un nano que tenia en aquella època...
13 anys, acabava de fer 13
clar,
anys.
Clar, el treus d'un lloc i el portes aquí. Tota la família va venir cap aquí. Sí. Va ser molt dur, la família de seguida va dir que sí o no?
Sí, la família, quan vam arribar a un acord de les condicions, a posar-los un pis per viure a ells i donar-li una petita quantitat a la família per mantenir-se, van dir que sí. Encara que la mare i un fill, al cap de poc temps, van tornar cap allà perquè no s'acabaven d'adaptar, i fixa't que des de llavors pràcticament la família viu a Rosario, i en canvi aquí està el Leo amb un o dos germans.
Encara el veus o no?
El veig, sí, el veig. Home, des de que m'he retirat no freqüento massa el món, anem a dir, diari dels jugadors, ni entrenadors i tal, però sí, home, el veig alguna vegada, i a més sempre molt, molt amable, molt, molt agraït, i jo la veritat és que li agraeixo també aquesta manera aquest tracte.
Avui en Messi, Messi, en Ramon Besa exposa que ara l'únic debat que és si Messi serà millor que els millors. És a dir, parla de Pelé, parla de Maradona, parla de Di Stéfano, escolta, tu que els has vist jugar tots.
Sí.
És a dir, ja sé que són èpoques diferents, d'acord?
Sí, sí.
Estem parlant de què és Messi dins d'aquest món?
Home, jo crec que amb la seva edat és un jugador que pot trencar tots els... Bueno, ja, en quant a títols, trencarà, i rècords, trencarà qualsevol altre jugador. En quant a valoració, bueno, sempre hi ha aquesta història de si guanyarà la Copa del Món amb Argentina, que el Pelé l'ha guanyat, que el Maradona l'ha guanyat, però bueno, jo crec que és un dato més, però si aquest jugador segueix amb aquest nivell, segueix jugant amb un equip guanyador, no oblidem això, perquè és molt important el valorar un jugador dels cracs amb quin equip juga. Uh-huh. Jo ahir ho deia, el Cruyff va guanyar també tres pilotes d'or, però les va guanyar quan jugava amb un equip important com l'Ajax. Quan va anar al Levante ja no era candidat a la pilota d'or, i amb tots els respectes al Levante. Uh-huh. Vull dir que el jugador és molt important, però l'equip, l'entorn, els companys, l'entrenador, tot
home, mira,
això...
Home, mira, anem a Argentina, home. Anem a saludar en Ramon Solsona, un altre messiòleg. Què tal, Ramon? Bon dia.
Molt bé, molt
bon
bé.
Bon dia.
Em deixes fer-li una pregunta?
Les que vulguis, tot una teu, amiguella.
Acaba de fer servir una paraula, ja saps que sóc un malalt de les paraules. És veritat que Josep Maria Minguella és, si no l'introductor, dels introductors de la paraula crac? L'acaba de dir,
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, això ho diu el Puyal, que quan va començar les retransmissions en català, jo... Des de llavors tenim molta relació.
A mi m'ho va explicar ell,
Ah, t'ho va explicar
ell. Crec que va ser ell l'introductor.
Sí, per una raó, perquè jo anava per Sud-amèrica, i sobretot a Argentina, Uruguai, tot això, i se me va enganxar la paraula crac. Allí deien, quan un jugador era petit o jove, li deien un pibe, i quan ja triomfava li deien un crac, que suposo que devia ser de... molts inglesos que van anar a viure allà, vull dir, hi ha moltes zones a Argentina que hi ha lawns, tennis i tot això i tal de la colònia inglesa que van anar allà als anys 90, els primers anys del 1900, i va quedar aquesta paraula. Llavors a mi se me va enganxar, i quan vaig arribar aquí també, quan no, aquell jugador és un crac, i el Joaquim Maria pues ho va començar a dir en algunes retransmissions, i bueno, després s'ha estès ja.
Però és que
de crac.
Això ha eliminat les paraules que es deien abans, estrella, un ídolo.
Sí.
I crac, avui dia un crac, un super, que s'ha quedat curt, és un supercrac, un megacrac, tot
sí,
això.
Sí, sí, però és una curiós, paraula que forma part ja del nostre univers.
Aquesta venia abans, aquesta paraula, oi, abans no es deia, des de quan es diu? Doncs possiblement que estem davant d'una...
El so d'onomatopeic seria de trencadissa,
sí,
per entendre.
Sí, és el que peta que fa per damunt. En fi, fa molta gràcia recordar aquesta paraula, a més associada a un gran crac, com és el Messi. I és que l'acaba de dir ell mateix, ara,
Permeto, Josep Maria, i també Ramon. 2 minuts i tornem.